A Ràdio Lota ens avancem al futur. Matrix. Matrix, un programa per descobrir les últimes tendències tecnològiques i totes les novetats en xarxes socials i aplicacions informàtiques. Matrix. A Matrix sabràs com et comunicaràs a cada moment. Si vols descobrir-ho abans que ningú, escolta Matrix els dimecres al migdia a Ràdio Lot amb David Gené. Matrix.
Què tal, com esteu? Avui al Matrix parlarem de videojocs. I ho farem amb un expert que ens explicarà com són les entranyes d'aquesta forma d'entreteniment que fa algunes dècades era cosa de quatre gats, però que a dia d'avui ja mou més diners que el cinema o la música. Parlem amb Joan Arnedo, director del Màster de Disseny i Programació de Videojocs de la Universitat Oberta de Catalunya. Us convido a relaxar-vos i venir de viatge a Matrix amb mi durant els pròxims 25 minuts. Em dic David Gené, benvinguts a Ràdio Lot, benvinguts a Matrix.
Matrix, t'avancem el que vindrà.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Com dèiem, avui al Matrix parlarem de videojocs amb Joan Arnedo, director del Màster de Disseny i Programació de Videojocs de la Universitat Oberta de Catalunya. Què tal, Joan? Com estàs?
Molt bé, molt bon dia, David.
Gràcies bon dia.
Per convidar-me.
Pels qui no et coneguin, explica'ns qui és Joan Arnedo i a què et dediques.
Bé, doncs jo soc professor a la UOC, no? Universitat Oberta de Catalunya, que bueno, som una universitat catalana que som 100% a distància. No? Sempre m'agrada dir que nosaltres, pandèmia, quina pandèmia, no? Perquè bueno, els estudiants pues, tot, des de casa i fins i tot ara, des de fa poc, els exàmens. Llavors, en el meu cas, pues, el meu rol, jo soc investigador dins de la UOC, que tracto precisament temes pues, sobre l'impacte dels videojocs a la societat o bueno, temes més tecnològics al respecte. I després, com has dit, pues, soc el director del màster de videojocs, no? En el qual donem formació a pues, gent que vulgui incorporar-se a la indústria, no? I aprendre com es fa un videojoc des de zero.
Continuem amb una pregunta fàcil. Són bons o dolents els videojocs?
Els videojocs són bons, ja està, o sigui, la resposta. I poden haver-hi matisos que després podem discutir, però si jo he de dir una frase contundent és són bons.
Perquè moltes vegades, per desgràcia, segurament, sobretot per les persones que ens estimem aquesta forma d'oci d'entreteniment, malauradament són notícia quan passen coses dolentes. Què fa que massa vegades segurament els videojocs estiguin en els titulars de les notícies amb mal context, no? Què és el que fa que els videojocs puguin ser dolents en algun moment?
Sí, no? Això a mi pues, sempre fa una mica de ràbia, no? Aquesta mena d'estigmatització. De fet, alguna vegada jo i algun altre company, no? Parlem de la cara oculta dels videojocs, però la cara oculta és quan són positius, no quan són negatius, no? Perquè quan és negatiu és quan surten els mitjans, que és el que fa ràbia. Llavors, jo penso que un dels aspectes importants en això és que fins a cert punt, tot i que avui en dia els videojocs ja són mainstream i tothom juga, jo vaig al metro i les iaies estan jugant al Candy Crush, o sigui, l'edat promig d'un jugador és de 34 a 35 anys, no? I a més, molt repartida entre gèneres, homes i dones, no? 50%, no? Però encara es visualitza com una joguina, no? com un producte per nens. Llavors, bueno, en anglès que diuen el think of the children, no? Pensa en els nens, no? Sempre que hi ha un problema és això com afectarà els nens, no? I clar, doncs nosaltres, doncs com a pares i mares, és una cosa que ens preocupa i clar, en els mitjans doncs és on s'acostuma a fer més èmfasi i aquí és on salta, no? L'aspecte negatiu gairebé sempre.
Recentment vèiem a les notícies, en aquest sentit, que les peticions d'ajuda de pares i mares per problemes d'addicció s'havien multiplicat. On estan les causes? La pandèmia, massa pantalles... Com ho veus tu, això?
Bé, certament la pandèmia no ha ajudat en el sentit que si has d'estar a casa, no? Pues ja hi ha estudis des del punt de vista de la indústria, com Unity, no? Que va fer un informe bastant interessant sobre que bé, va ser el que va fer despegar el videojoc com a mitjà d'entreteniment, no? Per sobre, pues, per exemple, el streaming de pel·lícules o d'àudio o de la música en general, no? De fet, ja el videojoc ara molt més diners que la indústria del cinema i la música juntes, no? A nivell general. No? Després es pot mirar amb lupa exactament quines coses, no? Són les que guanyen més diners, i llavors podem anar a parar en això, no? De que, com totes les indústries que creixen desmesuradament, no? I que tenen molt d'èxit, doncs, bueno, al final les empreses comencen a tenir por i dir jo vull continuar tenint aquests beneficis. No? I llavors aquí és quan alguns mals actors pues, comencen a utilitzar algunes tècniques que estan molt en debat i fins i tot hi ha països on s'han fet reflexions serioses, no? I hi ha hagut canvis legislatius, com és el cas de Bèlgica, que és emblemàtic, no? Pues, respecte a pues, com es creen videojocs, pues, ja amb la intenció no només de que siguin divertits, no, que siguin addictius, no? De que hi hagin certes tècniques pues, de monetització, no? Que, com les que són les lootboxes, no? Les recompenses a l'atzar, els passis de temporada, no? Que bàsicament pagues per estar obligat a jugar per poder assolir les recompenses. No? Llavors, en aquest aspecte, sempre que hi ha problemes d'aquest tipus d'addicció, no és perquè el joc és massa divertit, és perquè en alguns jocs són uns mals actors comptats, eh? No es pot generalitzar sota tal manera. Per això dic que els videojocs són bons, no? Però que han dit, jo vull mantenir els meus beneficis a qualsevol costa i llavors tinc el meu equip de psicòlegs preparats, no?, per atacar el punt feble dels joves, no?, i els nens que encara s'estan formant, no?, i bueno, però també els grans, no?, també afecta, que són en realitat els que tenim els diners, no?, igual que hi ha gent que va al casino, no?, i estan a poc a poc convertint alguns jocs, no?, en, bàsicament en això, en casinos o màquines d'escurabutxaca digitals, malauradament.
Com podem avaluar o detectar que aquest joc que ens acabem de descarregar al mòbil o que acabem de descarregar la nostra consola o el nostre ordinador, hi ha risc d'addicció? Quins serien els símptomes o quins serien les funcionalitats d'un joc que ens han de fer posar en alerta per una possible addicció futura?
Bueno, el primer punt de partida sempre és el mateix que ha existit sempre en qualsevol altre mitjà, no? Que és el codi per edats, no? En el cas d'Europa pues, tenim el codi PEGI, no? Hi ha una pàgina web, si busques PEGI, no? En el qual per cada joc tu pots veure exactament per quina edat està recomanada, però el que em resulta més interessant és que també hi ha una subclassificació dient per què té aquest codi, no? Per què és per 18 anys? Pues perquè hi ha violència, perquè hi ha sexe, perquè hi ha compres integrades a l'aplicació, no? Llenguatge groller, no? Llavors aquest petit detall, més enllà de simplement dir per major de 7 anys, és molt interessant. Llavors, en el que hem comentat d'aquesta mena de pràctiques, que bueno, no? Jo considero que són de dubtosa ètica, perquè ja tornem a estar al tema del diner, no? La indústria i el diner que mou, no? Versus l'entreteniment pur i dur, doncs, bueno, jo penso que qualsevol joc en el qual tu no pagues el producte, no? Dius, va, jo pago els diners i amb això ja tinc el joc sencer. En el moment que veus compres a l'aplicació, no? O té unes coses, unes capses sorpresa o alguna cosa, hi ha un component d'atzar on tu no pots garantir que, no? Que part del contingut del joc l'obtindràs immediatament, això ja és immediatament cal posar alerta. Això no vol dir que no puguis utilitzar saludablement, no? Perquè els àlbums de cromos han existit tota la vida. Jo no veig els nens allà en el quiosco no comprant tots els cromos, no? Tot i que en el món digital l'immediatesa fa que sigui més fàcil enganxar-se. Eh? Però bé, és el primer punt que has de mirar. Si posa compres a l'aplicació, és on s'ha d'anar en compte i controlar.
Parlàvem així una mica en general, però si pensem en pares d'infants, pares i mares d'infants i adolescents, per exemple, Fortnite. Fortnite és un joc que segur que si hi ha pares i mares que ens estan escoltant que tenen fills adolescents o infants, els hi deu haver sonat o fins i tot tenen fills a casa que hi juguen. Un joc com Fortnite, quins perills té? O, si no vaig errat, té un PEGI 12, Fortnite, per tant, seria recomanat a partir de 12 anys. Què fa que infants menors de 12 anys no sigui recomanable que juguin a un joc com Fortnite, per exemple?
Bé, en el cas del... Si ens anem directament, estrictament al codi PEGI de Fortnite, perquè és 12, el que he dit, no? En aquesta subclassificació, pues, sobretot és per la part de violència, no? Tot i que com que és una violència que és una mica de dibuixos animals, no? Vull dir, jo sempre dic que això és com el Tom i Jerry, no? No és violència visceral, no? I explícita, no? És una mica de broma, però existeix, pues, per això la gent del PEGI li va posar 12 anys, no és 18, perquè no és com un simulador de guerres, no? però bueno, la veritat el component, és sobretot pel component de violència, no? Que té aquesta gràfica de 12 anys. I després una petita component d'aquesta, no? Que el Fortnite sí que incorpora amb les skins, els buys, no? Aquest element, per una banda, no? De les recompenses a l'atzar, no? que t'impulsen a seguir jugant, no? Per aconseguir allò que tu vols. Sí que està bé que té una botiga que tu, si vols una cosa, la pots comprar i ja està, no? Això no és un problema, no? El que és més problemàtic és quan hi ha recompenses que són o a l'atzar, no? O el tema del passi de temporada, no? Que al principi sona molt bé perquè no és a l'atzar, però clar, jo ho he trobat personalment, no? Amb infants, de dir, és que clar, si deixo de jugar, això caduca en un temps i no guanyaré les recompenses, per tant, es converteix en una feina, no? Jo cada dia he de dedicar N hores a jugar al Fortnite perquè, si no, el que ja he pagat, que aquesta és la part interessant, ho perdré perquè quan s'acaba el passi de temporada no tinc la recompensa que jo ja he pagat. Això és la part interessant, no? Mm. O sigui, pagues per treballar. Sí. No? I llavors, aquests petits matisos són el que donen aquest rating, no? I també el que fa que bueno, s'hagi d'anar en compte. Però més enllà d'això, doncs, el joc és molt divertit i bueno, s'ha de tenir... jo dic que és el pati del col·legi de l'avui, és una bogeria, és tota una experiència, no? És com anar al pati amb els teus amics, no? Abans i fer el boig. Uh-huh. Llavors té una component molt positiva i durant el confinament pues, l'OMS, que va fer la campanya aquesta Play Apart Together, no? En la qual, pues, ja que no pots trobar els teus amics en persona, pues, utilitzem aquest pati digital per trobar-nos, no? I va ajudar que els nens, no? Els joves i també els adults, com no, continuéssim en contacte, no? Deixant que donem aquest petit gir positiu, no? Sempre hem de vigilar, pues, aquestes coses que he comentat, que són perilloses, no? Però després la resta, el que he dit, els videojocs són positius, clar que sí.
A vegades llegim que allò de que el verí està en la dosi, que els videojocs, com bé dius, poden ser molt positius i estimular certes habilitats que en altres àmbits són més complicades. Parlem de dosi. T'atreviries a dir quina és la dosi adequada de joc?
De joc? Bé, això hauríem de parlar als psicòlegs, no? Jo el que tinc entès és que depèn de l'edat, no? Llavors, els més menuts, una hora, o sigui, fins als 6 anys, doncs així, una hora doncs, ja seria recomanable, no? I a partir d'aquí, doncs, 2-3 hores, això és... Bueno, també és com sempre, no? Una cosa és l'edat i una altra cosa és el desenvolupament real del teu fill o la teva filla, no? Mm-hmm. Perquè bueno, hi ha la gent més madura o segons el seu context, no? I bueno, també he de dir que tot i que jo estic dient aquestes xifres, quan jo era nen no jugava 2 hores al dia en més. Per tant, ho dic amb un component d'admetre una hipocresia, no? I només cito el que diuen les fonts. Una altra cosa és fes el que dius però no ho facis.
A la pràctica, sí. Fa un moment parlàvem de Fortnite. Hi ha algun altre títol a dia d'avui que sigui tendència o que tu creguis que... Bé, que tingui números de convertir-se en una referència, com ha estat segurament Fortnite en aquests últims anys o més endarrere tot el món de World of Warcraft o el League of Legends, que també ha estat un impuls brutal per tota la indústria dels esports electrònics. Algun altre títol que creguis que avui en dia s'hagi de tenir en compte?
Bé, la veritat és que la cosa comença a estar bastant apretada, no? Que tothom vol... vol jugar a videojocs. Llavors, si parlem, bueno, pel que comentes tu, no? Si parlem més en el component en línia, no? Que és la part com més social, directa, no? De que el jugador està interactuant, des de fa un temps, no? Ara ha quedat potser una mica més amagat, no? Però la pandèmia va tenir bastant èxit el tema de l'Among Us, no? Perquè va ser una mena del que diuen sleepers, no? Que ni els desenvolupadors s'ho esperaven, no? I quan van començar a connectar-se gent, els seus servidors ni tan sols suportaven el joc i era molt fàcil fer trampes perquè era un joc que existia de fa molts temps, que l'havien fet per 4 persones i de cop i volta, no? No diré que competia en Fortnite, però miraven les xifres i deies, carai, si tenia en compte que és Epic Games contra un estudi indie, doncs pues està molt bé, no? I llavors, també darrerament, bueno, una mica per la meva observació de les meves filles, no? De nens, pues també el Stumble Guys o no, variacions que s'han fet. De fet, el primer, el Fall Guys, no? Però després va sortir un que es deia Stumble Guys que jo penso que ha arribat a com a suplantar-lo, tot i que ser una rèplica. I, evidentment, un dels incombustibles, que no és que sigui una novetat, no? Però que com les piles d'Uracel, no? I duren, no? Que és el Roblox de tota la vida, no? que té aquesta capacitat, no, de, bueno, no, no és estrictament un metavers, encara que ells ho diguin, no? Però tu tens el teu univers i els jocs, o sigui, té la capacitat de reinventar-se constantment, no? Perquè els usuaris poden fer continguts i tens aquests jocs que crees, de manera que constantment s'està renovant, que és una cosa molt interessant, no? I fa que continuï sent fresc.
En el teu àmbit com a docent, podríem dir, com a director d'aquest màster de disseny i programació de videojocs a la Universitat Oberta, què és el que ensenyeu? És a dir, quines professions de futur esteu regant o esteu sembrant? Quin tipus de perfils surten d'aquest màster?
Sí. La veritat és que el món dels videojocs, o sigui, des del punt de vista d'algú que vulgui incorporar-se a la indústria o com a hobby, no? De dir, ara potser ja s'ha perdut una mica la visió aquesta, no? De l'època dels 8 bits, no? De que una persona és capaç de fer un joc sencer, no? A casa seva, no? I encara hi ha gent que fa això, artesans, no? Però ara es fan productes tan grans que has de saber una mica de tot. Llavors, en el nostre cas, nosaltres vam decidir especialitzar-nos només en un perfil concret, no? Perquè al final, com que el que fem és un màster, que són 60 crèdits, no? Que s'ha de fer doncs, en un o dos anys, si toques mil coses, no? Al final no saps res de tot. Llavors, millor saber-ho tot té poc, no? Que moltes cosetes separades. Llavors, com diu el nom, ens entén sobretot en la part de desenvolupament, no? Està pensat per algú amb un perfil tècnic, tot i que qualsevol persona pot accedir independentment del seu rerefons. Nosaltres el posem a punt, no? Pel que toqui, no? I llavors és la part de desenvolupament, de programació, no? I també l'aspecte de creació de l'experiència de joc, no? El que seria el disseny del joc, el disseny dels nivells. I potser deixem una mica més rellevant el que seria la part artística, no? Que també és una cosa molt àmplia, no? I que llavors gairebé per mi necessita un màster en si mateix. Llavors, qui fa el nostre màster, el que és un especialista, doncs en com funcionen per dins els videojocs, els motors, com generen els gràfics, com programa la targeta gràfica, no? Des del punt de vista més complex i des de la manera més simple, no vol dir fàcil, no? Simplement relativament més simple, doncs, com utilitzar alguns motors comercials de desenvolupament, com, sobretot utilitzem Unity. Perquè bueno, aquest és un tema bastant interessant, no? Que en els darrers anys han sortit aquests motors que faciliten molt, no? L'entrada al desenvolupament de videojocs. Vull dir, avui en dia te'n vas al YouTube i, no? I tens una d'aquestes eines i ja de seguida pots posar a fer videojocs.
Espanya ha estat històricament un pol força potent amb el desenvolupament de jocs. Als anys 80 es parlava de l'edat d'or del videojoc espanyol amb companyies com RB Software, Dynamic, empreses que van fer autèntics hits del mercat dels videojocs. A dia d'avui, a Barcelona tenim companyies com Social Point, King, Ubisoft, i cada any altres companyies van apostant per obrir oficines a Catalunya. A què atribueixes? Estem molt enganxats als videojocs i per això sabem fer bons videojocs o hi ha algun altre factor?
No, jo penso que sí que hi ha la part aquesta, no? Que els videojocs ara no diria que estan de moda, perquè llavors sembla que ha de passar de moda en algun moment, no? És el que dic, que han anat ja al públic en general, no? Tothom, amb l'aparició de les tablets i els mòbils, no? Es va disparar els videojocs a tots els públics. I també és una mica d'èxit té el tema de la Wii, no? Quan vam anar més enllà del comandament tradicional i moure's, no? I llavors vam incorporar els avis, no? També a jugar a videojocs. Llavors, un cop el videojoc comença a moure tants diners, no? Es torna ja acceptat per tot el públic en general, pues, bueno, pues llavors l'empresa, no? La indústria comença a pujar. En el cas d'Espanya, pues, vam tenir aquesta, no? Que a mi, bueno, jo vaig tenir el plaer de viure, no? Com a infant, no? De l'edat d'or del software espanyol. A mi, pues, per exemple, m'agrada també la companyia de Tocosoft, no? Sí. Potser en l'època dels 16 bits va decaure una mica, no? Però, bueno, ara, bé, ara va el... Pues, Barcelona, pues, com a hub tecnològic, no? Pues, tenia un sentit, no? que els videojocs, no? Pues, també formessin part d'aquest hub tecnològic. En això jo penso que també un rol molt important l'ha tingut el Departament de Cultura Digital de la Generalitat, no? Que, bueno, normalment fent xerrades i quedem i, o sigui, realment, no? La directora Marisol, que la menciona aquí, no? Pues, fa moltíssim esforç per això, per potenciar a Catalunya, no? La indústria del videojoc, les universitats, no? I veure com fer que tingui el màxim impacte, ja sigui a nivell nacional o internacional. Vull dir, realment es fa, des de la Generalitat es fan moltes accions per potenciar la indústria des d'aquí.
Si ens està escoltant algun adolescent que està en aquella etapa complicada de preguntar-se què vol ser quan sigui gran, quin camí o per on li recomanaries que estudiés, quins graus o quina... quina universitat, quina carrera universitària si vol dedicar-se a això dels videojocs?
Bé, aquí una mica també la resposta es cobraré cap a casa des del punt de vista del meu perfil, no? Com he dit, els videojocs són un producte altament interdisciplinar, no? Llavors, tu pots haver estudiat empresa, no? I anar als videojocs, perquè això és una cosa que de vegades molts estudis indie obliden, no? Que un estudi indie és una empresa i, per tant, has de saber com vendre el teu producte i totes aquestes coses, no? Però si ens centrem en la part del producte en si del videojoc, pues, o bé vas per la part més artística o la part més tècnica. Si vols la part més artística, pues, clar, has d'anar per la part de belles arts i arts digitals. Pues, bueno, nosaltres, per exemple, tenim el grau en creació digital, no? Però bueno, existeixen d'altres universitats de Catalunya o belles arts, no? I després, per la part tecnològica, doncs ara, no? Una altra de les proves, no? Que el videojoc ha guanyat aquest impacte és que nosaltres, doncs, per exemple, tenim el grau en informàtica. No? Llavors, fas el grau en informàtica i després t'especialitzes en videojocs. Però també a Catalunya existeixen graus en videojocs ja directament. No? O sigui, ja comences fent el grau en videojocs, en el qual veus totes aquestes facetes. No? Tots els graus són generalistes. I llavors tu dius, doncs, m'agrada més l'art, m'agrada més el so, m'agrada més el desenvolupament pur i dur, a més al nivell i a més a baix nivell. Llavors, si tu vols dedicar-te a videojocs, normal és fer un grau en videojocs, no? Si ho tens molt clar. Si dius, bueno, m'agrada, però deixem més portes obertes, normal seria fer un grau en enginyeria informàtica o en desenvolupament de programari. I després, llavors, fas un màster i t'especialitzes concretament en videojocs, si ja ho tens clar, no? I més enllà de la formació reglada, com he dit, avui en dia, trobar eines formatives o de desenvolupament de videojocs que siguin accessibles és en si. Llavors, si tu com a hobby, no? Ja t'hi vols posar, ho pots fer ja mateix, com a adolescent. No t'has d'esperar. No?
De fet, comentaves fa un moment que aquells anys 80, segurament, per fer un videojoc s'hi posaven una, dues, tres persones i ja en tenien prou. No? Un que programava, l'altre que pintava el disseny i l'altre que potser feia la música. Els videojocs, sobretot els que s'anomenen blockbusters o triple A, probablement hi treballa més gent que una pel·lícula, amb la qual cosa els perfils són absolutament especialitzats i ja no necessitem poder tant homes o dones orquestra com gent molt bona fent un apartat concret del videojoc, com pot ser disseny de personatges o disseny d'escenaris o il·luminació del joc o la part d'àudio, economia del joc, etc, etc, no?
Sí, exacte. O sigui, a mi la comparació que m'agrada és la que has fet tu, no? És a dir, és que ja treballa més gent que els que fan una pel·lícula de Hollywood, no? En el cas dels triple A. O sigui, si un diu, ja, a mi m'agrada fer el videojoc de la meva vida, no t'has de posar com a objectiu fer un triple A, no? Has de mirar el que fan els estudis indies, que fan coses increïbles. I hi ha estudis indies que sí que són tres persones, no? Hi ha la persona, l'ideòleg, la persona que desenvolupa i la persona que fa la part artística, és l'estàndard, no? Però a la mesura que creix en complexitat, perquè ja, els jocs ja triguen més temps a fer-se que una pel·lícula i necessites més gent que una pel·lícula, perquè un triple A no es fa en 6 anys, o sigui...
I el pressupost, també és com una pel·lícula.
És una pel·lícula, o sigui, els grans blockbusters de Hollywood, o sigui, ja... són petits en comparació a segons quines superproduccions de videojocs, en gent que la fan, en anys que necessites per fer-ho, no? En mitjans, etc. Llavors, posis això com a objectiu. Mira els casos dels indis, que hi ha coses espectaculars i precioses, no? Bueno, mirem el cas de Gris, no? Potser va ser un dels més emblemàtics dels últims anys, no? Però bueno, hi ha moltíssims altres que es podien mencionar.
No voldria acabar l'entrevista sense parlar d'un altre concepte que potser algunes persones l'han sentit però no saben molt bé què és, que és la gamificació. Com podríem explicar a algú que no sap el que és què és la gamificació i com afecta altres coses que no són els videojocs?
Yeah. M'agrada que em facis aquesta pregunta perquè el meu focus de recerca principal és la gamificació. De fet, he dirigit alguna tesi doctoral sobre això i tot. Llavors, Llavors és una cosa que no sempre s'acaba d'entendre, no? I bueno, a vegades costa una mica explicar, no? Perquè la gamificació no és fer un joc, no? No és fer un joc per aprendre, no? Estrictament, no? Si em poso el monòcul d'acadèmic, no? Així com seriós, no? Pues la gamificació es defineix formalment, no? Com l'ús d'elements de disseny de joc en contextos no lúdics. Aquesta és la definició de diccionari, no? Que a mi m'agrada, no? Que va fer Detterding el 2013 en un article científic. No. Llavors, la gamificació en si és... Els jocs tenen moltes coses positives, com hem dit, no? I a més tenen una cosa molt interessant, que és una de les poques activitats que fem perquè volem, no perquè guanyem alguna cosa, perquè ens paguen diners, perquè ens posarem més forts com anant al gimnàs. No, és... Ho faig perquè em ve de gust, no? Llavors, que interessant, no?, que tenen els jocs. Si poguéssim estudiar amb una lupa, no?, amb un microscopi, per què això és així, i exportar-ho a altres aspectes de la vida que... Tot i que nosaltres sabem que són de la nostra conveniència, però ens falta la motivació, la voluntat de fer-ho, pues tenir una vida saludable, anar al gimnàs, fer les nostres tasques domèstiques, molts casos, no?, que ens podríem ocórrer, que dius, m'agradaria fer-ho, però em falta com la voluntat, pues seria genial, no? Llavors, el que fa que ens agradi jugar són aquestes mecàniques, aquests elements de jocs, no?, aquestes coses que fan el joc divertit. Llavors, la gamificació és la tècnica, no la metodologia, mitjançant la qual tu incorpores aquests elements de joc d'una manera holística i amb una gràcia per fer que qualsevol altra experiència, tot i que és en un context no lúdic, té un propòsit, realment és per obtenir un benefici concret per tu, no? La fas tan motivadora com si fos un joc. No? A mi de vegades, no, de manera molt simplista, m'agrada recordar l'escena de Mary Poppins quan canta con una cucharada d'azúcar, no? Un follow sugar, no? Que ja els nens han d'endreçar l'habitació i diu, només heu de trobar la diversió a les coses que heu de fer, no? I llavors comencen a cantar de ballar i endreçen l'habitació. Pues, conceptualment, aquí ho tenim.
Tot és més fàcil jugant, no? Podríem dir, sí. Si li apliquem aquesta mentalitat de joc a altres àmbits, tot passa millor. Plans de futur, en què estàs treballant, Joan? Quin projecte o què podem veure aviat fruit del teu treball?
Sí, bueno, ja menciono un parell de coses. Una està lligada, no?, amb la part que has dit, no?, dels joves o la gent que es vol dedicar a videojocs ara, pues, què li recomano, no? Més enllà de la part, no?, de estrictament que estudia, no?, també tenir present que els videojocs van més enllà de l'entreteniment, no?, perquè de vegades la gent es fixa, no? Vull fer el videojoc de la meva vida. Existeix el videojoc, per això dic que és molt positiu, va més enllà del camp de l'entreteniment. Llavors, que és les coses que jo em dedico a estudiar, no? Pues, la meva darrera recerca, per exemple, és, pues, com aprendre a programar mitjançant videojocs. L'objectiu és que la gent aprengui a programar, o sigui, és d'un punt de vista seriós i real, no? Que és la part dels jocs seriosos, dels serious games. Llavors, jo, bueno, els joves els recomanaria que no només mirin la part d'entreteniment, que mirin la part d'Exer Games, de salut. És una altra sortida molt interessant, no només anar a les empreses que fan jocs d'entreteniment, sinó jocs, pues, no? A la Vall d'Hebron tenen una secció que és només de jocs seriosos, de simuladors, d'operacions per metges i tal, que és superinteressant. Llavors, aquesta és una part que jo penso que és molt rellevant i que continuarà creixent, no? Perquè bueno, és la manera com també es dona un benefici a la societat, no? De com aprendre, no?, els jocs seriosos, com aprendre coses, no només a multiplicar, sinó fins i tot a com operar un pacient mitjançant els jocs, no? Això és, sí, per una banda, és el que he dit, no?, més seriosa i més de tendències que crec que són molt interessants. Bueno, són tendències de molts anys, això existeix de sempre, només que a mesura que els videojocs guanyen rellevància, pues això també surt, no?, surt a la palestra, no?, i penso que és molt important, no?, que es faci èmfasi, que els videojocs ja són més que simplement jugar, no? I després potser, pues, des d'una part més personal, no?, ara que hem parlat també de l'edat d'or del videojoc espanyol, no?, pues, bueno, comentar que jo, bueno, ja amb la UOC, no?, i la gent de l'Associació d'Amics de l'MSX, el proper dia 28, no?, a Can Jaume Andreu, a la seu que tenim de la UOC a Barcelona, el 22 arroba, pues, farem una jornada temàtica sobre retro, no?, sobre l'MSX, no? Tindrem stands, no?, de creadors que gent en l'any 2023 està fent jocs de MSX i els comercialitza, encara no molt. Però, bueno, el plat fort és que vindrà en Kazuhiko Nishi, que, bueno, no és un nom molt conegut, no?, però junt amb Bill Gates, que aquest sí que és una mica més conegut, em penso, ens vindrà a visitar i farà una ponència, no? Ens presentarà precisament el seu nou estàndard MSX 3, no? Encara segueix viu.
Queda clar, doncs, que els videojocs ja no és allò que era en aquella època, que era coses de nens, i dic nens com a petits i dic nens com a homes. Ara, per sort, els videojocs ja són per totes les edats, per tots els gèneres, gustos i colors. I bé, prenem nota d'aquesta cita del dia 28 i estarem atents del que vagi sortint d'aquest màster de disseny i programació de videojocs. Joan Arnedo, moltíssimes gràcies per la teva assistència al Matrix. Ens has posat llum en un tema que massa vegades és molt fosc, com és el tema dels videojocs, i ens quedem amb aquest missatge positiu de l'útils que poden ser els videojocs en totes les edats.
No, gràcies a tu per convidar-te, ha estat un plaer. I sí, no? Acabem com hem començat, no? Tot i la petita intervenció de dir, bueno, totes les coses s'han de mirar sempre amb un esperit crític, però els videojocs són positius, transcendeixen ja l'entreteniment i sempre quedem-nos amb aquesta idea, no diguem mai quina por, al contrari, diguem, anem a disfrutar-los al màxim.
Moltíssimes gràcies, Joan, i fins la propera.
Molt bé, a veure.
El nostre episodi d'avui s'acaba aquí. Han estat 25 minuts de viatge a Matrix amb Joan Arnedo, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i director del Màster de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC. Abans d'acabar, us recordem també que podeu contactar amb nosaltres a l'adreça del programa matrix@volcanic.cat i que podeu escoltar els anteriors episodis des del servei de ràdio a la carta de la web de Ràdio Lot, radiolot.cat, i des dels directoris més populars de podcast: Spotify, Apple, Google Podcast i iVoox. Fins aquí un nou capítol de Matrix. Un agraïment a en Joel Tallant i a tot l'equip de Ràdio Lot per acabar de fer la màgia necessària per fer-lo sortir en antena. I recordeu, ja queda menys pel pròxim Matrix amb nous personatges i noves històries del món connectat amb el que vivim. Avui, però, desconnectem.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.